Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. La Seu d'Urgell, 105.0.
Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix. Sí, home. Entra a www.radioestel.cat, busca el teu programa preferit i fes clic a Ràdio a la carta. Trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la carta. Quan tu vulguis i on vulguis.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Vols estar segura de no perdre mai de vista la teva emissora preferida? Doncs t'ho posem fàcil amb l'app gratuïta de Ràdio Estel per mòbils Android i iPhone. Busca-la a Google Play o a l'App Store, descarrega-te-la i ja ho tens. Ràdio Estel, quan vulguis i on vulguis.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central, 93.7. Garraf, 96.8. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6.
Tortosa, 90.1. Vic, 98.4.
Església d'Urgell. Una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Bona nit, siguin benvinguts al programa Església d'Urgell, el magazín d'actualitat religiosa cristiana del Bisbat d'Urgell. Església d'Urgell constarà avui, en les seves diferents seccions, d'una presentació de la FEMN, la Fundació d'Esplais de Santa Maria de Núria, integrant de la Delegació Diocesana de Joventut. En parlarem a l'Espai Sal de la Terra i Llum del Món amb l'Eloi Villalta, el seu president, i amb en Xavier Coma, representant dels centres. Recollirem algunes de les notícies de la setmana, com sempre. I per acabar, la secció del testimoni de vida cristiana que avui ens oferirà en Josep Maria Grau. Església d'Urgell és possible gràcies a la Patricia Navas a la locució, l'Àlex Alsina als controls i Maria Marín, qui els parla, dirigint i presentant el programa. Som-hi, doncs. I ara, moment per la secció Sal de la Terra i Llum del Món. I avui agafarem com a punt de referència que dissabte vinent, dia 16, tindrà lloc l'Assemblea Ordinària de la FEMN, o sigui, de la Fundació d'Esplais de Santa Maria de Núria, del Bisbat d'Urgell, el nostre bisbat. Volem conèixer més a fons, amb motiu d'aquest esdeveniment, la FEMN. En parlem amb el seu president, l'Eloi Villalta, i amb el Xavier Coma, representant dels centres de la FEMN. Saludem, primer que tot, l'Eloi Villalta. Bona nit, gràcies per ser aquí.
A vosaltres, bona nit.
I en Xavier Coma, també gràcies per ser aquí, bona nit.
Hola, bona nit, molt de gust.
Doncs ara sí, començaríem a conèixer. Primera pregunta que hem de fer, doncs, què és i com va néixer la FEMN, perquè els nostres oients ho coneguin més a fons, perquè segur que n'hi ha que també saben què és la FEMN. Digui.
Esperem que sí, que n'hi hagi molts dels oients que ho sàpiguin.
Sí.
Bé, la FEMN és una fundació com... Bueno, les sigles, no? Com el que has explicat només començar, Fundació d'Esplai Santa Maria de Núria. Per tant, és una fundació, és el seu caràcter jurídic, és una fundació del bisbat, en el seu caràcter canònic. S'origina, la FEMN data del 2002, però no és cert del tot, perquè nosaltres considerem el naixement de la Fundació en les primeres activitats de lleure que es varen produir en el bisbat, i això, malgrat algunes discussions al respecte del moment, calculem que van ser el 1956. Per tant, bueno, aquest any
en faríem... Any d'aniversari.
En faríem el 60.
Sí.
Es generen les primeres activitats, tinguem en compte que en aquell moment hi havia una dictadura en les que s'havien prohibit les activitats de lleure, el decret Sunyer en aquell moment. No? L'Estat permet que es produeixin activitats dintre del paraigües de l'Església, i és d'aquesta manera i a través de Càritas que que, bueno, que...
Sí, els estius es promouen activitats on poder acollir a nens i fer activitats, el que ara són activitats de lleure, però sí, sí, en aquell temps.
Això, bueno, es va fent sobre... Es generen dintre dels bisbats unes seccions, primer dintre de Càritas, després ja passen a ser directament des del bisbat, unes seccions que en deien els serveis de colònies i vacances, que de fet com a associacions encara són vigents. Després, als anys 60, i ara si ho dic m'equivocaré exactament, no? Però es crea a nivell català, també dintre del paraigües de l'Església, una coordinadora d'aquests serveis de colònies i vacances.
Coordinació catalana.
Que, a més, tal com es llegeix en el seu logo, inclús en l'actual, és coordinació catalana, sí, aquest doble missatge, és que és molt interessant, no? Després cap a... Bueno, després sorgeix la necessitat, perquè clar, aquests serveis de colònies i vacances el que fan és agrupar els diferents grups que coexisteixen dintre dels territoris diocesans que fan activitat de lleure educativa, no? Bueno, aquí, el que aquí a Catalunya en diem el lleure a seques, no? I el que en castellà, perquè és que s'entén molt bé quan se tradueix, és el tiempo libre educativo, no? El que fan és agrupar això. Llavors, a nivell català, és interessant bueno, generar una infraestructura, un quelcom que...
Un ens conjunt, i a partir d'aquí, a part de... Hi ha el canvi, el 2002, on es passa a ser de servei de colònies a ser fundació. Per una sèrie de lleis, per una sèrie de... Bueno, doncs es canvia del servei a fundació.
Bueno, la raó fonamental, des del meu punt de vista, és perquè que aquests serveis agrupen els centres. Els centres, depèn de les diòcesis, tenen identitat jurídica pròpia, depèn de les diòcesis es consideren grups parroquials, depèn de les diòcesis, en el nostre cas, per exemple, compartim tots el mateix NIF com a única entitat, no? Però també tenim la cessió d'infraestructures, de cases de colònies. Llavors, es considera, bueno, arribat un moment, es considera que és més interessant donar-li la forma jurídica de fundació,
que d'una altra
perquè cosa. És molt més protectora. Per tant, la FEM seria això, bueno, i molt
sí,
més. No?
Sí, però situant-nos una mica... Digui.
I actualment que té tres potes, jo crec que una mica el que ho defineix sí. Una sèrie, són els diferents centres d'esplai, que estan sí. Ubicats a les diferents parròquies del bisbat, que els contàvem i els recontàvem perquè ens perdem una mica.
Que no ens en deixem cap.
Però actius en tenim ara uns 14.
Uns 14. Eh?
14 centres.
Sí.
Actius. Sí, que n'hi ha algun que en aquest moment no té activitat, que veurem a veure en un futur com... Què passa.
I quines edats tenen els joves que fan aquests esplais, aquestes activitats? Entre quines edats, més o menys? A partir de quan?
Hi ha la diferència de... Hi ha centres que només fan activitat a l'estiu, hi ha centres que fan activitat cada dissabte, n'hi ha que el fan quinzenalment, i normalment s'acolleixen nens a partir dels 6 anys, fins als 18, on llavors ja la persona deixa de ser infant o jove i passa a formar part de l'equip de monitor o no. Sí, sí. Sí que hi ha algun centre que treballa amb edats de 3 a 6. Principalment perquè el bisbat, com tothom pot conèixer, està en una zona rural,
sí.
Hi ha molta vinculació amb els pobles on pertanyes i, doncs, depenent del centre, acaba agafant... Hi ha algun centre, per exemple, fins i tot on jo en soc el director de l'Espai Farigola Bellcaire d'Urgell, agafa nens de 3 a 6 anys.
Sí, sí, sí.
En els casals d'estiu, també, depenent de les necessitats que sí. Manifesta la mateixa gent del poble o que es detecten. Jo crec que és molt interessant i que ens fa una miqueta especials al món de l'esplai és aquesta gran diversitat d'opcions que permet, no? Sí. En funció del lloc, perquè no és el mateix Barcelona ciutat, per exemple, que Penelles.
Clar, estan regits, o sigui, normalment els llocs grans estan regits per la normativa, aquí... Ens regim per la normativa, evidentment, però ens acabem adaptant a l'entorn i al medi, que és el que t'acaba demanant la gent, que és per la que acabes fent el servei.
Fixeu-vos, tres potes, eh? Una, centres, una altra, cases de colònies, i una altra, un equip de formació, crec que és fonamental, i a nosaltres ens ha anat molt bé, i ens va molt bé portar a terme formació al monitoratge, també des del mateix estil que els esplais porten a terme la seva tasca d'educació en el lleure.
Cursos de monitor i director de temps de lleure.
Tenen molts monitors que fan la tasca aquesta de lleure, dels esplais?
Sí, devem
no
estar...
No dir més o
no,
molt,
sí, entre els 350...
Com
sobre els 350.
Déu-n'hi-do.
Vull dir, entre els 14...
Tot el bisbat d'Urgell.
Amb tot el bisbat, amb sí, tot el bisbat d'Urgell.
Andorra també tenen centre?
Sí, hi ha Aina.
Aina, perfecte.
A Canillo, sí, sí. Sí, sí.
Home, Aina Sol té un equipazo, sí. 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 Tant de participants, d'infants, sí, com de monitors.
L'estiu mou uns 600 nens, sí, i de monitors més de 70, vull dir.
I sí, la FEM, on està situada la seu pròpiament i quina funció té aquesta seu? Clar, no està en un núvol, no? Sinó que té una seu física o no.
Sí, de fet l'ha de tenir, com a fundació que és. En la seva història, evidentment ha estat, la majoria del temps, diguéssim, el domicili, l'adreça, ha estat la parròquia de Santa Maria
de Santa Maria de Balaguer.
De Balaguer. Tot i que bueno, no ens resulta molt operatiu per la ubicació, exacte, dels membres i de més, i per l'ús que faríem o que necessitàvem fer del local, i l'hem traslladat a la rectoria de Penelles. En un moment també que la rectoria està amb desús, excepte el despatx parroquial.
Vam aprofitar, la vam rehabilitar i hem ficat això.
Aquí també de la mà del bisbat, perquè ells
van fer obres, creien convenient que s'havia de recuperar la rectoria, sí, una mica, i vam aprofitar la conjuntura i vam moure, sí, una mica la...
I en l'assemblea de dissabte vinent, l'assemblea ordinària, què tracten concretament, si es pot saber, i orientar-nos una mica,
sí,
per veure com funciona una cosa de joves, d'infants.
Nosaltres fem tres assemblees a l'any, que són les ordinàries, les que recullen els estatuts, la FEM regirà per tres assemblees ordinàries a l'any, però això no vol dir que n'hi puguin haver més per altres raons, que llavors es considerem extraordinàries. No? Llavors, n'hi ha tres. Una està ubicada al setembre.
Sí, començament de curs, veure com ha anat l'estiu, veure el que faran, el que farem junts, el que farà cada lloc.
Les valoracions, sí, també, de per exemple, el curs de monitors que han fet, que l'han fet a finals d'agost.
Començament de curs. La del gener, balanç econòmic, tancar l'any, els centres presenten un estat de comptes, la fundació té estat de comptes, s'ha de presentar, s'ha de revisar, hi ha l'administrador que ho porta al peu de la lletra.
Com se subvenciona per això?
Hi ha subvencions. La FEM pertany al moviment de centres d'esplai cristians catalans, que si depèn de la Pere Tarrés, i les subvencions es demanen a través d'aquí. Hi ha un conveni general marc, i en funció de les activitats que fas, obtens una subvenció.
Però, per exemple, les persones, els nens, els joves que hi participen, també hi han de col·laborar econòmicament.
Sí.
Com es finança.
Exacte.
Sí, de fet, la subvenció, podríem dir, que té un caràcter més subsidiari, és a dir, és una quantitat relativament simbòlica, sí, de diners que permet la subsistència del centre, exacte, però no portar a terme una activitat d'estiu. Penseu que una activitat d'estiu amb 100 participants de 15 dies té un cost important.
Important.
Llavors, amb una organització no lucrativa, el personal s'emportaria un 80% del pressupost, sí, no? El cost, sí, de laboral. Sí. En el nostre àmbit partim del voluntariat. Sí. Això fa que el cost sigui molt simbòlic.
Clar, clar.
Llavors, es calculen els preus, diguem, de l'activitat. També penseu, que no ho hem dit, que tenim cases de colònies, també, i que per nosaltres els costos de les cases també són molt més baixos.
Clar, clar.
Llavors, una vegada s'han fet els números del que costa l'activitat, es reparteix pels participants. Això és el que pagarien ells.
Sí, 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 molt bé.
Però que també són preus que creiem molt, podríem dir, molt competitius, sí, en termes,
sí,
de mercat,
sí,
molt,
sí,
competitius.
Sí.
La qualitat,
no, però també gràcies a les subvencions que tenen i també les aportacions dels participants, això, doncs, vull dir, no té pèrdues, vull dir que no...
Sí.
No, es tracta de... I tampoc guanys, es tracta de...
No, clar, però sobretot mantindre... pèrdues és important, sí, perquè els guanys sempre es poden fer com a inversions, gastar aquí o gastar
allà. I, a més, tenim un sistema tant formal com informal, perquè nosaltres, en la història, de manera informal, sempre hem funcionat molt amb beques, sí, de persones que tenien dificultats econòmiques, sí, i els centres sempre han acoixinat aquestes situacions. I, a més, ara, al formar part del moviment de centres d'esplais cristians catalans,
encara
també tenim accés a un sistema molt potent, i, a més, molt ben portat, de finançament.
Per ajudar la gent amb menys recursos o amb menys possibilitats.
Clar, perquè cada dia s'hi deuen trobar més, malauradament, avui, el moment que vivim, econòmic, per dir, no?
Sí.
Sí.
I ja, per últim, i breument, qui pot fer-se membre d'aquesta fundació, FEM?
Depèn de on es pugui... En un centre d'esplai és una manera de formar part de la FEM, doncs una persona, sí, que vulgui fer de monitor de lleure, o una persona que vulgui participar de les activitats. Sí. En l'àmbit més de la fundació, algú que vulgui formar part de la fundació, en sigui quina sigui la seva branca i la seva... En principi, sent una entitat de voluntariat, diríem que hi ha la porta bastant oberta. Malgrat tot, també diem de que revisem el perfil. Crec que és important també avui, i a més ara mateix les lleis s'han endurit molt, no? I ara ens exigeixen, fins i tot per treballar amb infants, un certificat de penals pel tema de la... per evitar situacions com les que s'han viscut últimament, no?
Sí, sí. Ho hem de deixar aquí perquè el nostre temps ja... dedicat a aquesta secció, doncs ja ha arribat al seu final. No ho volem fer sense agrair-los de debò i de cor al president de la FEM, l'Eloi Villalta, la participació i sobretot l'explicació que ens han donat juntament amb el Xavier Coma. Tots dos, moltíssimes gràcies.
Bueno, a vosaltres puc dir una cosa
més? Sí, clar, sí. Digui.
No, penso que l'essència nostra és les activitats de lleure. Crec que les activitats de lleure que fem des de la FEM o des de qualsevol que sigui, no? L'estructura, que tingui una tipologia similar, són de molta qualitat. Molta qualitat perquè les persones que les porten a terme s'ho creuen de debò. A lo millor no tenen tanta imatge de màrqueting com poden, ni tanta capacitat de fer màrqueting com segons quines empreses.
Sí, sí.
Però no hi ha un ànim lucratiu i és molt sa, molt transparent, molt potent, molt interessant perquè els infants ho facin.
Moltes gràcies per aquest aclariment. Eloi Villalta i Xavier Coma, president i representant dels centres de la FEM, respectivament, moltíssimes gràcies, bona nit.
A vosaltres, igualment.
I després de la secció Sal de la Terra i Llum del Món, com sempre, el resum de notícies de la setmana, que també, com sempre, ens arriben a través de la Patrícia Navas. Endavant, Patrícia.
Gràcies, Maria. El dia 2 d'abril, a la Casa del Bisbat de la Seu d'Urgell, va tenir lloc la 8a trobada diocesana d'animadors litúrgics del Bisbat d'Urgell, on hi van participar una 30a de persones. Fou presidida per l'arcabisbe Joan Enric i pel delegat diocesà de litúrgia, mossèn Xavier París. L'eix central de la trobada fou la presentació del Cantoral Litúrgic Bàsic dels Bisbes de Catalunya en la seva segona edició augmentada i revisada, a càrrec de mossèn Joan Baborés, prevere i canonge gironí, coordinador de la secció de música de la Comissió Interdiocesana de Litúrgia de la Conferència Episcopal Tarraconense. Fruit de l'encàrrec aprovat al Concili Provincial Tarraconense de 1995, es publica aquest cantoral que ara arriba a una segona edició i que, com diuen els bisbes de Catalunya en la presentació, és un punt de partida dels cants litúrgics que convé que siguin coneguts de tothom en les nostres esglésies diocesanes. És, doncs, un recull oficial dels cants propis o més apropiats, en català i alguns també en llatí, per a ser cantats en les celebracions de l'Eucaristia i dels altres sagraments, tenint en compte els diversos moments, temps i festes. Càritas d'Urgell ha iniciat una nova campanya a la Cerdanya i l'Alt Urgell, així com a la resta del Bisbat, per involucrar el major nombre d'entitats i empreses en l'ajuda a les famílies necessitades. L'objectiu és establir un circuit de solidaritat de quilòmetre zero que permeti a la mateixa societat local generar ajudes i riquesa per si sola. La campanya es diu Entitats amb Cor. Té per objectiu cohesionar la societat creant feina i ajudes i planteja que no tan sols els empresaris i associacions s'impliquen a les campanyes habituals de Càritas, sinó que també en creïn d'altres en funció de les noves necessitats. El responsable del Bisbat d'Urgell de la campanya Entitats amb Cor, Ernest García, va explicar que amb aquesta nova acció volen que les empreses del món local no tan sols col·laborin en projectes que fa anys en què es treballa, com poden ser els de les beques menjador o els llibres de text, sinó que també, per exemple, ho facin en l'àmbit laboral. Ha argumentat que el repte és crear una mena de borsa de gent que està disponible per a treballar, en definitiva, involucrar petites i mitjanes empreses a escala local. Des de Càritas van explicar que algunes empreses de l'Alt Urgell i la Cerdanya ja s'han implicat en l'acció. Treballadors de l'entitat solidària visiten les companyies porta a porta per explicar el projecte i mirar d'estendre pel parc d'empreses i entitats de tot el territori, ja que aporta beneficis a la societat i a les mateixes empreses a través dels avantatges fiscals, amb, per exemple, les noves contractacions. El principal avantatge que reben les empreses, però, és de caire social, ja que fan un servei a la mateixa societat en la que opera i així l'enforteixen per dos vessants. L'Institut Català del Sol, Incasol, ha acabat les obres de restauració del campanar de l'Església de la Mare de Déu de l'Assumpció, de Montgai. Les obres han estat executades per l'empresa Vallvia Projectes i Obres, Societat Limitada, i han comptat amb una inversió de 112.500 euros, dels quals l'Ajuntament de Montgai n'ha aportat 55.000 i l'Incasol els diners restants mitjançant el fons econòmic aportat per la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana. Els promotors del projecte han estat l'Ajuntament de Montgai, el Bisbat d'Urgell, la Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni del Departament de Cultura, del Departament de Territori i Sostenibilitat i l'Institut Català del Sol dins el protocol de l'1% cultural. L'actual església de la Mare de Déu de l'Assumpció de Montgai va ser bastida a finals del segle XVIII sobre un temple anterior amb restes visibles a la base del campanar. L'església va ser reformada recreixent el campanar al voltant de 1893. En els anys posteriors hi va haver petites restauracions. A dalt del campanar es troben balustres restaurats als anys 80. L'església és un gran edifici de tres naus amb diverses capelles laterals i la façana principal barroca orientada a ponent, destacant la porta entre columnes de capitell compost i al capdamunt el frontó curvilini trencat amb el nínxol de la Mare de Déu. El seu campanar, de 39 metres d'alçada, té un doble cos superior amb grans pinacles cilíndrics a sobre de les quatre cantonades que fan que sigui un dels més vistosos de la comarca. Les actuacions en el campanar s'han centrat en l'arranjament de les seves façanes, la restauració de la creu i pinacle de remat superior, dels pinacles i florons cantoners del ràfec del campanar superior, de la balustrada i les quatre columnes, la restauració i reposició de cornises de pedra, la reparació canalera perimetral del campanar, el reforç perimetral de ser el pinacle de remat superior, la restauració de les escales interiors metàl·liques i el tancament de les obertures del campanar.
Moment ara per al testimoni de vida cristiana que aquest diumenge ens regala en Josep Maria Grau, que és economista i viu a la parròquia d'Ordino, al Principat d'Andorra. Bona nit, què tal?
Molt bona nit, molt bé.
Gràcies per regalar-nos doncs, aquest testimoni. Que...
A vosaltres per deixar-me vindre.
I sempre el fem començar doncs, per preguntar als nostres convidats perquè ens ho expliquin. Des de quan tenen consciència de ser cristià? Perquè hi ha gent que diu, dels 25 anys em va passar això i tal. Altres diuen, no, de quan era petit. En el seu cas, com va ser?
Però el meu cas és evident que jo vaig néixer en una família rural cristiana. Per tant, vaig estar educat ja amb el cristianisme des del naixement. I la família, doncs, era una família practicant, amb tots els seus defectes i virtuts, i des de molt petit, doncs, sobretot per part de la mare, ens va instruir que, gràcies a Déu, encara la tenim, amb seus 96 anys.
Que bé.
I que encara ens marqui el camí en aquest aspecte. Per tant, no tenia excusa, vaja.
I, Josep Maria, què representa, diguéssim, avui dia, per a vostè, el fet de ser cristià? És un afegitó a la seva vida? És quelcom que el mou? Com ens ho explicaria?
Mira, per mi el cristianisme és bàsic. No és que sigui qualsevol cosa, és bàsic. La meva vida ha donat molts tombs. He tingut moltíssimes dificultats a tots nivells, a nivells familiars, a nivells, per dir solament un exemple, amb 13 anys vaig perdre el pare, després vaig perdre l'esposa amb 40 anys, vaig perdre un fill amb 25 anys, i miràs, són coses que francament marquen molt la vida, i llavors la pregunta sempre és la mateixa, què ajuda a sortir d'aquestes dificultats tan tremendes de la vida? Perquè diguéssim que la part material no compta, però quan arribem a aquests casos sí que compta. A veure, doncs, per mi bàsicament ha sigut el pensar que... tindré un retrobament amb tots ells contínuament, malgrat que per mi cada dia estan amb mi. És a dir, que això és la constant de la vida, i per tant el fet de ser creient, el fet de tindre la sort o el do de la fe, doncs això és una ajuda de cada dia de la vida. Per tant, penso que no tinc cap mèrit. És a dir, simplement és que he tingut la sort de tindre el do de la fe i m'ha ajudat moltíssim, i continuo ajudant contínuament encara avui dia. Per tant, és així.
Aleshores, ara vindria també el moment, una mica la línia que ens està dient, parlant sobre això.
Sí.
Li demanaríem com informa el cristianisme o l'evangeli la seva vida quotidiana, el fer diari, en el treball, amb la família, amb els amics, en l'àmbit social que pugui viure.
A veure, per mi el cristianisme és bàsicament no solament el fet de creure que també, no solament el fet de resar que també, el de donar gràcies cada dia de lo que tenim i de lo que podem tindre, sinó que és el viure a diari, doncs, amb l'exemple dins la professió, intentar fer el bé, tot el que es pugui. Per tant, vol dir que no em passaria pel cap de fer una mala passada a ningú. Si, no, mira, en aquest aspecte puc dir que actualment jo pertanyo al Rotary, que el Rotary, doncs, és un moviment justament que hi ha de totes les creències, no és que sigui precisament cristià, sinó que hi ha gent de totes les creències, però sí que hi ha un lema, per dir-ho d'alguna manera, comú, que és el fet de servir. Jo penso que aquesta paraula resumeix el cristianisme. El cristianisme jo l'entenc com un esperit de servei, per tant, mai millor dit. Què vols dir servir? Servir, doncs, des de l'amistat amb les persones que tinguis al costat, servir dins de la família, servir dins de la professió, és a dir, fer el caminar de cada dia amb aquest esperit. És a dir, pensant de que vols el millor per tothom. I jo sempre dic una cosa que marcà la meva vida. Jo vaig llegir una vegada un poeta hindú, que potser no ho diré prou bé, però es diu Sri Rakhni, que un dels deixebles li pregunta: mestre, vostè creu que el cel i l'infern existeixen? I el mestre li contesta: sí, fill, el cel i l'infern existeixen, però aquí i ara. I tu pots fer que la teva vida i els del teu entorn sigui un cel o sigui un infern. Per tant, jo penso que això resumeix també l'esperit del cristianisme i la manera de viure'l.
I com tot això que ens explica, i més coses que hi ha, a ben segur, com ho intenta transmetre als qui l'envolten?
Bueno, bàsicament amb l'exemple, és a dir, jo crec que no és suficient que diguis, bueno, que tu has vingut d'una família cristiana, que t'han ensenyat això, que t'han ensenyat allò. No, jo penso que és l'exemple de cada dia, de dir, a veure, amb el treball, què fas? Per tant, vol dir, mira, si jo tinc fills i tinc nets, què els tinc que dir als meus fills? Els meus fills li diuen: escolteu, mireu, potser no us podré donar no sé què, però sí que us puc donar l'exemple, us puc donar l'ajuda en els estudis, us puc donar l'estudi i la feina. Amb els nets, el mateix, el nens és, jo penso que pràcticament és contagiar l'alegria del viure de cada dia, malgrat les dificultats que hi puguin haver. És a dir, simplement és aquest esperit de convivència i de carinyo, jo diria una paraula que és l'amor, que de vegades el tirem per terra en molts aspectes, sinó simplement el verdader sentit d'estimar amb una paraula. És a dir, que dit això, jo penso que és la manera de practicar-lo. Mira, a la missa també ho fem, perquè és un punt que et dona l'ocasió de poder resar plegats amb la gent que tens a l'entorn, però més que això és el de cada dia. I jo puc dir que reso cada dematí i cada vespre, simplement per donar gràcies per el que tinc cada dia i per el que m'han donat. És a dir, i malgrat les dificultats que he explicat des del principi, i això em dona una tranquil·litat d'esperit que m'ajuda, doncs, a viure i a cada dia.
El fa feliç.
El fa feliç, sí, sí.
Bé, doncs, Josep Maria, si no hi ha res més que ara li sembli d'afegir a tot el que ha dit, que és molt i molt interessant, vol que ho podem deixar aquí?
Sí, puc afegir una cosa, dir que la família és bàsica. És a dir, a veure, jo vaig dir que vaig perdre una esposa, però em vaig guanyar una altra. I, per tant, la convivència amb aquesta segona esposa continua sent magnífica i és un respaldo, és un recolzament molt gran de cara, doncs, justament, sobretot, als fills i als nets. És, a la nostra edat, ja dir, poder gaudir dels nets amb companyia i amb harmonia, per mi és bàsic i fonamental, i és una vegada més, doncs, la fe i aquest conviure i estimar de cada dia, que és el que et fa fer feliç a la vida.
Molt bé, doncs ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies, Josep Maria Grau, per aquest testimoni tan bonic.
A vosaltres.
Fins la propera. Bona nit.
Bona nit, gràcies.
Ja hem arribat al final del nostre programa d'aquest diumenge. Ens retrobem amb vostès, si ho desitgen, diumenge vinent. Que passin una bona setmana. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.